Quants anys vas estar a la biblioteca?
Mira, a la biblioteca vaig estar 50 anys. 50 anys i 8 mesos, si haig de comptar-ho tot. I, esclar, és... ara actualment no hi ha ningú que pugui arribar a treballar 50 anys perquè és impossible pels plans d'estudis, però quan jo tenia 13 anys es va acabar la guerra, aleshores vam tenir que treballar tots plegats i a mi em van posar a la biblioteca i sempre m'he sentit molt feliç. Quan era allà vaig pensar que jo també podia ser bibliotecària, vaig començar a preparar-me per l'examen d'ingrés a l'escola, però quan vaig complir els 16 anys, aleshores van posar obligatori el batxillerat. I què vaig fer? Doncs mira, a 16 anys començar el batxillerat.
I ho vas fer per lliure?
I ho vaig fer per lliure i amb 3 anys i mig vaig fer els 7 anys de batxillerat amb l'examen d'estat aquell tan horrorós que hi havia.
Llavors anaves compaginant el que era la feina amb els estudis?
Sí, compaginava les dues coses. A les matins anava a les classes i a les tardes doncs treballava a la biblioteca. I tu em preguntaràs, i quan estudiaves? Doncs a la nit.
Això és aprofitar el temps.
Sí, sí, quan una cosa es vol fer, escolta, lluites fins a lograr-ho.
I en aquella època deuria ser de les poques noies que deuria estudiar.
Efectivament. Recordo que quan anàvem a Barcelona a estudiar només hi havia la Glòria Pulido i jo. Ella feia magisteri i jo feia bibliotecària.
I qui és el senyor Castro?
El senyor Castro és un professor molt estimat de nosaltres. Quan jo estudiava, doncs, ell em va preparar la part de ciències, tota la part de ciències, era el meu professor. I les bibliotecàries en aquell temps era Maria Antonieta Cot, em va ajudar moltíssim amb la part de lletres.
Perquè quina era la teva assignatura preferida?
La meva era la literatura. O la botànica també m'agradava molt.
I el grec?
El grec m'entusiasmava.
Sí?
Sí. Quan vaig escollir la carrera aquesta de bibliotecària, hi havia un professor que volia que fes lletres, però la part grega. Però jo estava convençuda amb la meva carrera, amb la meva decisió, i vaig fer bibliotecària. I n'estic molt contenta i molt satisfeta. Tots els anys que he treballat m'han donat una felicitat molt gran, molt gran.
A més... Quantes vegades ha hagut d'amagar algun llibre per por al que pogués passar?
Ah, sí que l'he amagat més d'una vegada, sí, jo crec que sí. L'any 39 hi va haver una gran depuració de llibres a la biblioteca. Es van treure tots els catalans, la literatura, la història, de política, que no s'ajustaven a l'època, tots els van treure. I aleshores, alguna vegada havia deixat un llibre de història de Catalunya, però me l'havia d'amagar. O sigui que ho saps molt bé, Vicenç.
Si et sembla, podríem escoltar la primera peça que has escollit per avui, la cançó de Solveig del Pierce Green, que és la suite número 2.
Esplèndid.
Per què aquesta peça de Grieg?
Ah, perquè sempre m'ha agradat molt, molt, moltíssim. Grieg és un dels meus músics preferits.
En general, t'agrada molt la música clàssica?
Molt, moltíssim.
I quines altres aficions tens?
A part de la música, doncs mira, la lectura i viatjar, m'encanta viatjar. I l'excursionisme també m'agrada, però viatjar és que m'apassiona.
On has estat?
Oh, mira, he estat, es pot dir, per tota Europa, excepte Rússia i Bucarest. Bucarest, Romania no hi he estat, ni Rússia tampoc. He estat a Turquia, he estat a Síria, he estat a Israel, a Egipte, a Tunísia, a Nova York, a Cuba.
Déu-n'hi-do, eh? On em recomanaries?
Jo recomanaria Europa. Europa és la meva passió, m'encanta. Una de les ciutats més meravelloses que he trobat, bueno, que m'agrada a mi, d'Europa, és Praga i Edimburg. M'agraden molt, 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 molt. Ara, és clar, veus Viena i París i Roma. Europa és preciosa, és preciosa. Val la pena seguir-la, seguir-la tota.
Què en recordeu de Cuba? I què hi heu trobat quan hi heu tornat?
Doncs mira, jo, com ja sabeu, vaig néixer a Cuba. El meu pare era un dels sitjatans que tants n'hi anaven en aquella època a Cuba, i vaig néixer a Guantánamo, i el pare era el responsable d'un ingeni de sucre, i allà doncs vaig passar la primera infantesa molt tranquil·la, molt pacífica, molt plàcida, i al morir ell l'any 35 vam venir cap a Espanya. Llavors m'esperava la guerra el 36, i doncs mira, quan hi ha tornat i he trobat Cuba, que m'ha fet molta llàstima veure Cuba. És una preciositat, la geografia de la, és una preciositat. L'Havana Vella és una meravella, però cau. Les cases cauen, estan apuntalades, falta pintura, en fi, un desastre, però un desastre.
I tu creus que tot això la gent que hi va allà de turisme ho veu, o només veu el cantó maco de Cuba?
Mira, els que hi van de turisme i tenen els viatges ja organitzats no ho veuen, només una mica. Però nosaltres hi vam anar sols i ens vam introduir a casa de familiars meus, que tinc familiars jo a Cuba, i vaig veure que com vivien. I la veritat, em va fer molta pena, molta pena. Els nens demanant caritat. O sigui, si vas sol i et pots ficar per les cases, veus com està tot.
Se't va trencar el record que en tenies? Era molt diferent?
Oh, mira, si se'm va trencar, que la casa que jo vaig néixer ja no existeix. Jo vaig néixer a l'ingènit, l'Esperança, Los Pozos, i només hi ha l'Esperança, però l'Esperança està que, en fi, vam fer unes fotografies, ens van renyar, ens volien prendre el carret, no volien que les fotografiéssim. O sigui que tot molt diferent. La casa que jo vivia a Guantánamo, la nostra casa, sí que la vaig trobar, però hi havia una senyora molt amable, ens va deixar entrar, vaig veure la casa, la vaig recordar, tenia 9 anys quan vaig venir, la vaig recordar, i hi havia un jardí molt bonic a casa meva, preciós, molt gran, i en el jardí aquest havien fet una altra casa dintre, una espècie de búnquer. Vaig sortir-ne molt decepcionada i trista.
Perquè en tots aquests anys no hi havies tornat més.
No hi havia tornat més.
I els familiars els havies tornat a veure per això?
No els coneixia.
No els coneixies?
No els coneixia.
I nebots, no en
sí,
tens?
Sí. El meu pare, quan es va casar, era viudo, quan es va casar amb la mare, i tenia dos fills. D'aquests dos fills ja són morts tots dos. Un va tenir un fill que és als Estats Units, a Miami, que també hi ha estat, a casa d'ell. I els altres són a Santiago de Cuba, que els vam anar a veure i ens vam conèixer llavors. Però pensa que ja són avis ells, eh? El més gran ja té 61 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ens vam reunir molta gent, eren 23 o 24 persones.
Déu-n'hi-do. I llavors, el 35 deies que ja vau venir cap aquí, es vau trobar amb la Guerra Civil a Espanya?
Vam venir cap aquí, ens vam trobar amb la Guerra Civil, la guerra va ser una època plena de calamitats, i a l'acabar la guerra, doncs, esclar, ens vam quedar sense res i vam tenir que posar a treballar. Per això vaig començar als 13 anys.
A la biblioteca.
A la biblioteca.
I quina va ser la teva primera feina a la biblioteca?
La primera feina va ser burra el català i posar-ho en castellà, perquè com que el català estava completament prohibit, s'havia de passar tot al castellà.
És a dir, que de llibres en català tampoc en teníeu, els vau haver de retirar?
No, tots retirats, tots retirats.
I tot aquest temps a la biblioteca ha sigut una lluita en favor del català, sobretot els primers anys?
Sí, mira, les primeres classes de català que es van donar a Sitges l'any 67 van ser a la biblioteca. I sí, molta lluita hi ha hagut, perquè per les conferències havies d'anar al govern civil a demanar el permís, perquè aquí sempre s'han fet molts actes a la biblioteca, i alguns, bueno, molt, molt importants i molt macos. Moltes conferències, rodes de premsa, presentacions de llibres i moltes exposicions, i tot havies d'anar a demanar el permís del govern civil.
I llavors, bueno, fa pocs dies ens vam trobar a una conferència de la Cristina Badosa sobre Josep Pla. Tu em sembla que havies tingut l'oportunitat de portar Josep Pla a la biblioteca.
Sí, sí. Nosaltres vam conèixer a Josep Pla i ell estava, volia que hi anéssim sempre a casa seva, i anàvem bastant al Mas Pla, perquè ell havia fet un viatge amb un petroler, i com que el meu marit és capità de petroler, sempre li deia, vingui, vingui, capità, segui aquí amb mi, expliqui'm. Què hi he dit? Bé, jo tot el que he dit de... I parlaven, parlaven, i sempre estava content. Venia moltes vegades, bueno, els meus fills, tots hi han vingut i han conegut en Pla. I amb en David també hi tenia molta amistat, amb el meu fill.
I quina opinió tens del Pla com a persona? Perquè moltes vegades han dit que era això, un personatge una mica tancat.
Home, jo crec que sí, que era una mica tancat. Jo crec que sí que era una mica tancat. Però, no sé, amb nosaltres sempre va ser tan agradable.
I suposo que la biblioteca t'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssimes persones.
Moltíssimes persones.
I de tots els àmbits.
De tots els àmbits. Aquí va venir bueno, Joan Fuster, Anna Maria Matute, ui, tinc una llista de gent que sento que no... El González Ruano, l'Agustín del Sas, en Pere Ribot, el Josep Soler Tassís, el Xavier Bengarel, que aquesta és una història molt maca, la d'en Xavier Bengarel. Va ser el primer conferenciant que va tenir la Biblioteca de Sitges. Va venir l'any 37, i al fer-se els 50 anys, al complir 50 anys de la biblioteca, aleshores el vaig anar a casa seva, el vaig anar a trobar, li vaig demanar que vingués, que em faria tanta il·lusió, i sí, sí, va venir. I als 50 anys de la biblioteca, que van ser l'any 86, es va donar la conferència al Xavier Bengarel, el primer conferencial. Després també va parlar en castellet, es va presentar un llibre de la història de la biblioteca, el número 14 del GES, o sigui, del grup d'estudis sitgetans. Van fer Aurora Díaz Plaja i Pilarín Vallès, van fer un auca de la biblioteca, també es va presentar aquell dia, i la Coral de Sitges va cantar. Va ser una festa molt maca, molt maca. Tu, quan eres una nena petita, no hi devies anar.
El seu marit va ser candidat a l'alcaldia i regidor de l'Ajuntament de Sitges.
Sí.
I un dels seus fills és ara director general de Política Lingüística. Des de la seva perspectiva, què n'ha après, en positiu i en negatiu, d'aquesta experiència política?
Ai, ara sí que me l'has dit de bona. Mira, jo t'haig de dir que a la política no hi tinc cap afició, cap ni una. Molta gent em deia, oi, com ha pujat de categoria el teu fill, Lluís, com ha pujat de categoria? Jo dic, pujar de categoria? Per mi la categoria el meu fill la tenia al ser notari. El ser notari als 27 anys, com va ser, aquesta era la seva categoria. I al cap de 13 anys ja va passar de la notaria a Barcelona, aquesta era la... O sigui que jo no hi tinc gaire afició a la política, comprenc que s'hi ha de dedicar, no? Perquè si no ens hi dediquem, doncs com anirem? O sigui, és una cosa que s'ha de fer, però jo no és per mi.
La teva família també havia estat bastant vinculada, no, en Santiago Rossinyol?
Sí, sí. El meu avi, per part de la meva mare, era en Genís. I el Rossinyol, doncs, va ser molt amic d'ell, fins i tot li va deixar les claus del Cau Ferrat, i van anar a Mallorca junts, i moltes vegades anaven junts de viatges. Ha estat sempre... I a més, jo vaig fer una gran amistat amb la Maria Rossinyol, quan li vaig anar a demanar, perquè a la biblioteca hem fet moltíssims actes, i quan es va celebrar, un dels més importants és els 25 anys de la mort d'en Rossinyol, vaig anar a parlar amb la Maria Rossinyol i vam fer una gran amistat, i va venir ella a la biblioteca donant-nos una conferència als 25, i es va fer una gran exposició. I després, als 50 anys d'en Rossinyol, també el vaig poder celebrar jo, o sigui que de 25 a 25, saps? Això et dirà lo gran que sóc. I als 50 anys, doncs, va donar una conferència en Ramon Planes, i aleshores es va fer una gran exposició documental i bibliogràfica d'en Rossinyol, i es va publicar, bueno, el vaig fer jo, un catàleg, i es va publicar aquest catàleg.
I la teva mare no havia tingut també alguna relació amb Santiago Rusiñol?
Tota la família. El Santiago Rusiñol es quedava a casa dels meus avis, moltes vegades s'hi quedava a dormir, a menjar, altres vegades no, s'hi quedava a sopar i s'anava a dormir al Cap Ferrat, però gairebé sempre anava a casa dels meus avis, allà al carrer Major.
I ara no sé si m'equivoco, però la teva mare apareix en algun quadre de Santiago Rusiñol?
Sí, la meva mare està en el Cau Ferrat, en un quadre, quan tenia 12 anys.
Quin quadre és?
Quan es pugen les escaletes cap al primer pis, un quadre d'una nena, un quadre no és mai massa gran, però és molt bonic. I la que també va pintar Santiago Rusiñol és la meva tia Teresa, germana del meu pare.
Que és la que surt al pati blau? On...
És la... Exacte.
La de les clavellines.
La nena de la clavellina. Aquesta germana del meu pare. I aquesta nena, es veu, no sé si tenien relació amb ells o no, però es veu que era una nena molt maca, molt maca, i el Rusiñol la va pintar. I és la nena de la clavellina. Sí.
I a més ara a la Biblioteca Santiago Rusiñol també teniu, en deies abans, una on tots els ferros fotografiats, guardats.
Sí, no, tenim, és que a la biblioteca hi ha una col·lecció, hi ha col·leccions especials i col·lecció local. La col·lecció local és la que és de persones, fills de Sitges o llibres que parlen de Sitges. Després hi ha els retalls de premsa. I després també hi ha les fotografies i les col·leccions especials, i en aquestes col·leccions especials hi ha doncs l'obra de Santiago Rusiñol complerta, la d'en Roig i Reventós amb Arencià complerta, la del Josep Roig i Reventós, que era metge, germans, tots dos també complerta, la de la Lola Anglada, molt, molt interessant pels llibres del segle XIX, XVIII i XIX, també la tenim. Aquestes col·leccions, i després doncs, també hi ha els programes de les entitats locals, i de les festes de Sitges, Corpus, Ratlli, Parema, Cinema, Teatre, tot es guarda, tot lo local. La col·lecció local és importantíssima. I al fons, Santiago Rusiñol s'ha consultat moltíssim. Hi ha la part del modernisme, o sigui, tothom que ha fet un treball sobre el modernisme ha tingut de passar per la biblioteca per consultar el fons aquest de Santiago Rusiñol i el modernisme.
Però, i la biblioteca, a més d'acollir tot el que són llibres i exposicions, també ha fet altres activitats. Abans em comentaves que explicàveu contes.
Sí, els nens sempre havien estat molt considerats i molt ben tractats i molt estimats, els nens de la biblioteca. I els hi fèiem doncs, concursos de redacció, de dibuixos, fins i tot vam fer cinema uns anys, que ens van regalar una màquina de cine i portava pel·lícules de Barcelona. I els nanos, i llavors els explicàvem els contes, però era, mira, jo me'ls inventava perquè ara hi van professionals a explicar els contes, però això sempre s'ha fet, però esclar, era la bibliotecària perquè no hi havia diners. Ara hi ha una gran abundància de diners a les biblioteques, creu-me que sí que n'hi ha, tenen quantitat de llibres, i abans no, abans, bueno, abans es pot dir que a partir del 77, del 77 al 90, que jo vaig plegar, la considero l'època d'or de la biblioteca. Continua, no? Però jo vaig plegar al 90, perquè sempre havíem anat molt escassos de llibres. Els enviava la Diputació i l'Ajuntament, també per Sant Jordi i per Nadal comprava un lot. Però a partir d'aquests anys hi ha gran abundància de llibres.
I tornant una mica als contes, a un nen què li atrau d'un conte explicat i què li atrau d'un conte llegit?
Mira, ja, els nens tenen molta, molta imaginació i a vegades llegint se'ls escapen detalls, i quan els expliques un conte has d'actuar molt, o sigui, molta mímica i molta expressió, i llavors el nano s'identifica amb tu i es posa amb tu, i a vegades és ell que t'acaba explicant el conte. Jo m'hi divertia.
T'agradava explicar contes?
Sí, els nanos eren molt macos.
Una bibliotecària deu saber quina pot ser una de les millors maneres de promocionar la lectura.
Sí, però actualment es fracassa moltes vegades, perquè l'afició a la lectura s'ha comprovat que es perd una mica, es prefereix sempre la informació fàcil i massificadora de la televisió. La lectura passa a segon terme, i és clar, això no pot ser, això no és bo, però la lectura ajuda a formar a les persones, és formar la personalitat i augmenta la cultura de la persona. I esclar, això no és bo. També amb els nanos es parla molt de l'esport i em sembla fantàstic perquè és saludable i és necessari, però no entren a la lectura. I aleshores doncs ens trobàvem a la biblioteca que a l'època del curs, donant el curs, venien moltes criatures i hi havia un gran préstec i deies, noi, quan llegeixen els nens de Sitges, i estaves contenta. Arribava l'estiu i potser hi havia uns 30 nens que només llegien per plaer. I esclar, i això és una cosa que et sap greu, perquè dius, això a la llarga es notarà que aquests nanos no han llegit, oi? Però no ho sé. Ara, en canvi, n'hi ha de bons lectors, però la minoria, la veritat, aquesta és la veritat. L'any 48 la biblioteca es va traslladar al Museu Romàntic, i perquè l'Ajuntament d'aquella època no podia pagar el lloguer, que encara no era l'edifici, encara no era propietari de l'Ajuntament, i els hereus de Mr. Deering van pujar-lo i no va poder pagar, i la Diputació ens va portar al Museu Romàntic.
I suposo que abans d'anar al Museu Romàntic, perdona, la biblioteca no tenia res a veure amb el que és ara, era una sala molt més petita.
Ui, tant, només era la planta baixa, la sala planta baixa i una sala petiteta, la sala infantil molt petiteta i un despatx petit, era molt molt petita, molt, molt reduït tot. Va ser després del tornar-hi que l'any 56, a finals del 56, es va tancar la biblioteca i la del Museu Romàntic, perquè havien de continuar les ampliacions del Museu Romàntic. O sigui, del 48 al 56 el Romàntic. Llavors es tanca la biblioteca i s'està 2 anys, això et semblarà increïble, va estar 2 anys la biblioteca amb els llibres empaquetats en magatzems.
Durant 2 anys.
2 anys. I l'any 59 es va tornar a obrir la biblioteca en el local d'origen, allà on l'any 36 es va inaugurar, el 14 de juny. I l'any 59 doncs es van traslladar allà, i la biblioteca quedava molt insuficient, tan petita també, hi havia molts lectors, i aleshores doncs demanant, i em deien sempre que sí, però va arribar un dia que es va ampliar pel primer pis. Això va ser l'any 77. I llavors, l'any 79, el senyor Antoni de Semir i doña Amèlia, la seva esposa, Amèlia de Togores, van regalar al Muriell, van regalar la seva biblioteca a la nostra. I l'Ajuntament ens va donar una sala i el senyor Semir van pagar-ho tot, les llibreries, tot ho van pagar ells, i es va poder instal·lar la sala Semir. Això el 81. L'any 82 la instal·lació elèctrica ens fallava, s'apagava, un desastre. Llavors es va tenir que canviar tota la instal·lació elèctrica i va ser quan es va instal·lar la calefacció, que encara hi és actualment, una bona calefacció. O sigui, la vam tenir, la calefacció, l'any 82. Bona, bona. Tots aquests anys enrere, molt malament, molt malament. La gent venia amb abrics i bufandes i gorros a estudiar la biblioteca, de veritat, Doncs, llavors l'any 81 l'Ajuntament va comprar a Miquel Otrillo la col·lecció del seu pare, l'arxiu i la biblioteca, i van instal·lar-la al segon pis. L'any 83, no s'hi cabia de cap manera, no s'hi cabia la biblioteca, hi havia cues de nens, uns dies venien a llegir uns i els altres dies els altres. Llavors es va fer la filial Roig i Reventós al Poble Sec, i aleshores ja es va anivellar bastant. Cada les biblioteques, les dues quedaven plenes, però ja no hi havia nens al carrer ni esperança, ja hi cabien tots. Això va ser l'any 83, que es va inaugurar la filial, i l'any, ara pensant en els anys, penso el 89, que vull agrair una altra vegada, que vaig agrair i torno a agrair als medis de comunicació, ràdio, premsa i televisió, que em van donar el Premi Trinitat Catassús. I més que donar-me'l, me'l van donar a mi, però jo no el volia, jo deia, has de ser per la biblioteca, però que no, ets tu que has portat la biblioteca, molt bé. L'agraeixo una altra vegada, més que res perquè veig la consideració que han tingut aquests medis de comunicació a la biblioteca, i això és una cosa que s'agraeix molt, i aprofito per tornar-ho a agrair. I també agraeixo molt que l'any 95, jo ja jubilada des del 90, la Maria, la Núria, la Maria Teresa, doncs van demanar a l'Ajuntament per posar el meu nom en una sala que s'inaugurava nova. Va ser per mi una gran sorpresa i em vaig quedar molt sorpresa, però em va fer, la veritat, molta il·lusió. Sempre havia considerat la biblioteca com una continuació, una prolongació de casa meva, i continuo, no sé, la biblioteca és a casa meva.
Us demanem dues coses. Alguns llibres que us portin grans records i alguns que us vingui de gust recomanar.
Home, és que n'hi ha molts que porten grans records i que el dia recomana. Esclar, això depèn bastant del lector. Quan ets a la biblioteca, doncs coneixes amb un i li donaràs, per exemple, mira, ha arribat aquest llibre que t'agradarà moltíssim i és de, per exemple, La creació no ha terminat todavía, i la dones amb un i saps que aquell s'entusiasma. Amb un altre li diràs, mira, llegeix aquesta novel·la De parte de la princesa muerta, per exemple, que t'agradarà molt. I això, quan coneixes els lectors, els hi adivines els llibres. De veritat, els endevines molt.
Perquè tots els llibres que van arribant a la biblioteca tu els anaves llegint o fullejant?
No, sí, podem llegir molt poc, les bibliotecàries. Tothom es pensa que llegim tant, però no tenim temps per llegir. Ui, hem de treballar molt. I abans que es feien totes les fitxes a mà i s'havien de copiar per tots els catàlegs. Ara, amb la informatització, perquè jo em vaig jubilar al 90, però al 92 ja es va informatitzar la biblioteca. I ara, doncs, ja és clar, és una gran tranquil·litat i una gran comoditat. Toques uns botonets i et surten la llista de llibres, ja està, ja t'arriben catalogats i classificats. Abans els havies de catalogar, classificar, i d'un s'havies de fer 6 i 7 fitxes, i t'ocupava molt de temps. Ara bé, com em deies, quan arriben els llibres, te'ls mires, els fulleges, i n'hi ha que te'ls llegeixes que no pots, no tens ni temps, però busques el temps, perquè has d'orientar els lectors, i sobretot, ja et dic, els coneixes molt bé i saps quin llibre està en un i amb l'altre i l'altre, i ho endevines.
I tenir una filial a Vallcarca comportava encara més feina?
Mira, vam tenir una filial a Vallcarca de l'any 44 al 51, perquè llavors allà hi havia un grup de, bueno, hi havia unes famílies que vivien allà, hi havia l'escola, i el senyor Serra, Alexandre Serra es deia, es va fer càrrec de la biblioteca filial. I quan ell va deixar l'any 51, ja era un lot de llibres, d'uns 80 llibres, i s'anaven, i un altre lot d'uns 40, que s'anaven renovant amb els llibres de la biblioteca nostra. Mm. I després l'altra filial és aquesta, la de Roig i Reventós, que funciona molt bé.
I durant molts anys et vas queixar d'espai, però també et vas haver de queixar de falta de personal.
De falta de personal em queixava. Vaig estar 37 anys demanant una altra bibliotecària, perquè primer, doncs, l'única bibliotecària era jo, i la meva germana, la Rosa, que era l'auxiliar. O sigui, jo la bibliotecària, ella l'auxiliar. I esclar, es feien tants actes i tantes coses que no donàvem a l'abast. I vaig estar 37 anys demanant una bibliotecària, i finalment va venir la Maria Saborit, que són les que he deixat ara, la Maria Saborit, la Núria i la Maria Teresa com a auxiliar, que són molt maques. O sigui, he deixat la biblioteca en bones mans.
I qui passa sovint ara per la biblioteca?
Home, sí que hi passo. Però no tinc temps, ara riuràs tu. No tinc temps, estic ocupadíssima. Mira, abans sortia pel carrer, trobava gent, bueno, amics, i els deia, adéu, tinc feina, adéu, i ara trobo gent i m'aturo i enraono. O sigui que m'ho passo molt bé.
A què dediques ara les estones lliures?
Les estones lliures, mira, sortim molt, en David i jo sortim molt.
Aprofitem.
I ens anem molt a Barcelona i sortim molt. Molt, viatgem.
Però, i a mi m'han dit que a casa estàs fent una cosa molt maca, per això.
Que a casa faig una cosa maca?
Sí, no és una cosa de casa, però que tu fas a casa. Uns àlbums.
Home, jo faig uns àlbums de fotografies, que però les fotografies les fan David. Jo li dic, fes aquesta, fes aquella, fes l'altra. I ell diu, tant t'ha manat, i Andrés, em podries fer tu. Però me les fa i li queden molt bé. I sí, munto uns àlbums. Escolta, en tenim 66. Des de que ens vam casar, 66 àlbums.
Però no tens un àlbum per cada fill?
Sí, sí, sí. Aquests són uns àlbums especials, no és per cada fill. És, a part dels àlbums normals, tinc uns àlbums grossos, grans, grans, que quan va fer 40 anys que ens vam casar, doncs el vaig regalar amb el meu marit, que es va quedar molt sorprès. Des de que van néixer els nens fins als 40 anys. I ara que van fer 45, vaig fer els altres dels 5. I a més, aquests àlbums són molt bonics perquè me'ls il·lustra la Glòria, que la Glòria en sap molt de dibuixar. I són molt bonics, fotografies escollides i dibuixos, o sigui, uns àlbums molt bonics. Això és una cosa molt, molt íntima, però molt, molt maca. Em distreu.
Els homes i les dones tenen gustos molt diferents?
Doncs mira, és curiós això, com has preguntat. Quan jo vaig començar a la biblioteca, doncs hi venien molts més homes que dones, molts més, i estudiava molt poca gent a Sitges. I ara hi ha potser més dones que homes. I sí, tenen els gustos, però ara s'han igualat bastant per això. S'han igualat, és curiós, eh? S'han igualat bastant.
Sí, estem
sí,
canviant,
sí.
No?
Sí, és una cosa curiosa, que s'han igualat molt. Abans les dones els havies de donar la novel·la rosa només, no llegia res més. I ara, doncs, una dona et llegirà, doncs, no sé, la biografia d'un músic, com et llegirà un home, per exemple. Sí, i es pot igualar bastant. Ah, i una cosa curiosa, saps què deien abans? Deien una anècdota, em va explicar un senyor un dia, em diu, mira, la biblioteca, la Santiago Rossinyol, és com si fos, a mi em va fer riure molt, però és que me'n recordo molt bé, diu, és com si fos un gran foco de llum, que il·lumina i atrau el poble. I el poble i els de les rodalies, perquè abans a Ribes no hi havia biblioteca, ara sí, ja en tenen, i tots els nois de les Roquetes, tots venien, de Ribes, venien a la biblioteca de Sitges. I em deia, quan es fan actes, on ha de ser? A la biblioteca. Tot a la biblioteca. Però ara, és clar, com que ja hi ha tants locals, afortunadament, tants llocs i s'ha arreglat tot tant, perquè abans només era la biblioteca, doncs ja no és el foc aquell. Però vaja, continua sent un foc interior, no? Per tothom.
I a la teva vida suposo que la biblioteca ha estat un focus, però el mar n'ha estat un altre.
Sí, 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 les dues coses. Se les he pogut anar compaginant molt bé.
Perquè si jo et dic escombreres...
Home, Escombreres és... Escombreres dues coses, et contesto. Escombreres era un petroler que va anar, el nom d'un petroler que va anar al meu marit molt de temps, i després el poble d'Escombreres. Nosaltres vam estar... En David el van destinar 5 anys a Escombreres, i, esclar, jo com que treballava, i a més els nois estaven estudiant, i anaven tan bé en els estudis, no vam voler que anessin de menys, o sigui, de menys a més bé, però de més a menys no vam voler. I jo vaig continuar treballant, els nanos estudiant, i en David venia cada setmana. O sigui que ja tenia un bon trot, eh? Sort que no hi havia el trànsit que hi ha ara. Ara tampoc les carreteres eren tan bones. I vam viure, que per cert l'altre dia vam fer això que et deia dels viatgets, que ens agrada rodar, no? Vam dir, mira, anem-se'n cap allà baix a veure què passa. I ens vam trobar que Escombreres desapareix. La casa que vivíem nosaltres, una casa molt bonica, amb un jardí davant, un jardí darrere, que ens la van... o proporcionar pels 5 anys que vam ser allà, doncs aquesta casa ja no hi és. Estan tirades a terra totes les cases perquè es veu que no els hi convé, que els hi porta molta gasto el poblat aquest, i ha anat desapareixent. I, però els anys que vam ser allà van ser, bueno, els estius van ser molt macos, perquè els nanos estaven estudiant història, geografia, i llavors veien, van conèixer Espanya. O sigui, no solament l'art i la geografia, sinó pas a pas, perquè la part d'Andalusia la van conèixer tota, cada cap de setmana sortíem, la banda de València, i ens entràvem una mica cap al centre d'Espanya. O sigui, va ser un enriquiment pels nens a l'estiu.
Perquè suposo que, a més, deu ser difícil per una mare treballar, tenir 4 fills i tenir el marit fora.
Sí, sí que és difícil. Sí que és difícil. Molt, molt, molt difícil. Vaig tenir sort que són uns nanos molt, molt macos, eh? Sempre els hi vaig donar molta responsabilitat. Quan s'havia de fer una cosa, doncs jo reunia les criatures, el pare no hi era, jo diria, mireu, nens, em trobo amb això, què faríeu vosaltres? aquells caparrons menuts, tots deien la seva, i això et feia una il·lusió i els responsabilitzaves amb ells. I, o sigui, tot lo de casa ells ho han tocat, ho han palpat, ho han sabut sempre tot, i al contrari, m'han ajudat els nanos, molt. Quan sortien de l'escola ja anaven a la biblioteca i allà, doncs mira, es llegien quan havien acabat els llibres, les enciclopèdies. Això és broma, però pobres van aguantar allà, però mira, no tocava més remei.
I després heu viatjat per mar o el David ja no he volgut anar més per mar?
Mira, no, per mar no hem viatjat més. No hem viatjat més per mar.
Havies pujat en algun petroler?
Sí, sí. Bueno, sí, jo no sé. Abans no hi deixaven anar les dones. Jo en el petroler només havia anat de Bilbao a Barcelona. O de Cádiz a Barcelona, i prou. Però mai havia anat ni al Golf Pèrsic. Mai, mai.
Sempre t'havies quedat a terra.
Sí, és que no estava prohibit. Ara no, ara hi pots anar sempre. Ara pots anar, les dones poden anar-hi, però a la meva època sempre he replegat èpoques difícils amb tot, de veritat, eh? Però mira, he tirat endavant.